2.230 milions d'euros en principi que s'haurien de destinar a Catalunya. També és veritat que l'entrevista que fèiem amb el Quim Forn en començar el programa, jo li preguntava pels pressupostos i de si Junts per Catalunya havia d'aprofitar o no la benentesa per entrar a negociar-los, que segurament aquest és l'altra discussió, diguem-ne, una mica què acabarà fent Junts per Catalunya més enllà de les valoracions que en fa ara, no? I el mateix Forn deia, mira, ara és que ara em sap greu perquè no recordo, crec que m'ha dit un 14%, m'ha dit, saps què és el que menys es va complir dels últims pressupostos, dels vigents, dels d'aquest any? Diu la inversió en ADIF, no? Que abans parlàvem de... de què s'executa i què no s'executa a Catalunya, no? Que dèieu, l'important què és el que s'acabi executant? Doncs diu, el que menys es va acabar executant era la inversió que havia d'arribar a Rodalies. I aquesta és la realitat d'unes xifres, d'unes quantitats que s'hauran de començar a debatre ara. Abans, no sé si era el Carles, no? Que deies, els tira endavant segur.
Jo crec que sí. Jo crec que sí, que no hi ha cap dubte. Cap ni un. Vaja, no sé, jo, el PNB està fent els seus numerets i no passa res, ja donem tots per fet que segur que ho aconsegueix. Vaja, si no seria la notícia bomba de l'any. El PNB no aconsegueix treure alguna cosa.
A prendre nota, també.
De moment, avui el PNB, el que ja li ha dit al govern espanyol és que ja no ho tindrà tan fàcil per aprovar el decret per contenir el preu de la llum, que en principi ja havia de... I avui el PNB ja li ha dit... Bueno, avui en parlarem una mica, perquè depèn de com el fem, la nostra indústria, ja, que tenen una indústria basca, que és la primera que ha aturat ja la producció per la qüestió de la matèria primera de llum i ha decidit aturar 10 dies, diguem-ne. Vull dir que...
Però fixa't en la línia del que deia el Carles, que quan el PNB diu això a la sessió de control, el govern espanyol s'obre a obrir a reformar el decret. Vaja. Diu, home, no ens discutirem per això, home.
Sí, parlem-ne, sí, sí. Després, jo crec que Esquerra Republicana, diguem, és bastant clar, perquè ha defensat i ha arribat a la presidència de la Generalitat defensant que s'ha de compatibilitzar la gestió amb, doncs, el procés independentista. Per tant, jo crec que això ho té. Els quatre del PDeCAT, jo crec que també els té. I que, per tant, doncs, els que hi pugui haver d'altres partits que són molt, molt més minoritaris, però que acaben de fer la cistella i que, a més, que se mantengui amb poc, que amb poca cosa els aconsegueixes, perquè, òbviament, si són un escó que... No sé, m'estic imaginant Teruel existe, no? Doncs si és una província que és Teruel, doncs, diguem, respecte a tots els pressupostos de l'Estat, amb una aportació, diguem, discreta, aconsegueixes un suport. No és el mateix que una altra banda. Per tant, jo crec que està molt tranquil, que està en la litúrgia, que té enviada la ministra, doncs, a parar els primers cops i que no tardarem gaire a... Ostres, esto es una gran notícia per a Espanya i ja està.
Jo, per continuar fixant-me en coses que normalment no es posen en el focus. Una cosa a valorar, ho apuntava el Carles, és la predisposició de negociació de tots els actors que es pot esperar que pugui negociar. Evidentment, ja descartem l'oposició més estricta, no? PP i Vox, i Ciudadanos, que evidentment tampoc no és que, sobretot per la part de Vox, sigui gaire desitjable. Però aquesta predisposició és una bona notícia, no? Fins i tot Junts mostra la seva voluntat. Per tant, punt 1 a valorar. Punt 2, en la línia del que apuntava també abans de les polítiques públiques, comencem a parlar de traspassos, ja no només d'inversions, sinó en el marc de la negociació pressupostària, anem a parlar d'algú que puguem tocar, no? Que puguem traspassar i gestionar directament des de Catalunya, i això també és una altra bona notícia. Ja no només parlem de xifres, sinó parlem de guanyar competències, que vull posar en valor també des de la trajectòria que portem els darrers anys. Ara apuntaves tu l'estratègia del PNB, que jo crec que en els últims anys ha demostrat, doncs, efectes pràctics, si més no, ser bastant més útil que la portada a terme per part del govern de la Generalitat, que d'alguna manera amb aquest nou context rectifica o s'hi suma, doncs, a aquesta necessitat de negociar i d'aconseguir no només diners, sinó també competències. I respecte a la qüestió més política, que efectivament també és un element clau, jo no sé fins a quin punt és un trajecte tan plàcid. És possible que a nivell de negociació de partits al Congrés sí, però aquí està sorgint cada cop amb més força també una oposició de els barons del Partit Popular, no?, i d'aquestes comunitats autònomes que ja estan liderant l'oposició precisament respecte al pacte de finançament.
El Partit Popular i del PSOE, que jo crec
que... I d'alguns del PSOE, efectivament. Vull
que hi ha interessos diferents, eh? Des del meu punt de vista, els barons del Popular veuen que a Casado se li caben les piles, eh? I aquí hem de començar a bellugar peces.
Bueno, i que estan apareixent, ja només Ayuso, sinó Feijó, com a opositors reals, pràctics a la política de Sánchez, no? Més que Casado, efectivament. Llavors, això sí que pot complicar, perquè és una peça clau, la negociació amb Catalunya, la seva estabilitat i el seu suport, que es pot veure condicionat perquè la resta de comunitats autònomes amb altres governs, doncs, fins i tot alguns dels seus, com apuntava el Port, li posin dificultats, i perquè d'aquí un any i poc tindrem eleccions andaluses, i això és una data del calendari que els socialistes, en el seu feu històric, doncs, tenen marcada en vermell destacat. No?
Sí, perquè segur, no, jo no crec que sigui una qüestió menor, perquè mira que han passat coses a la política espanyola i en quan hi ha hagut uns pressupostos que numèricament algú ha pogut dir que beneficien a Catalunya, només cal que obriu la premsa de Madrid avui, diguem-ne, no? Mireu una miqueta les portades i veiem clar, hem retrocedit a la política de fa molts anys. De cop i volta, hem fins i tot les mateixes comunitats socialistes que sempre havien tingut el mateix discurs respecte... L'hem tornat a veure una altra vegada.
Si ara estiguessin governats per al Partit Popular i presentés uns bons pressupostos per Catalunya, doncs Espanya apuesta per Catalunya, la locomotora i tal, o sigui, li donarien el tomb. Vull dir que ja està, això s'està fent política. Precisament s'està estimulant el anti, no?
Sí,
s'està estimulant aquest anti.
Ho dic en aquest sentit, diguem-ne que...
El que passa que aquí hi ha dos debats que són diferents. Un és el dels pressupostos i l'altre és el finançament autonòmic. I en el cas del finançament autonòmic...
El que passa és que s'ho han pres com una senyal d'escolta'm, que inclouen aquests pressupostos ja és aquesta partida...
No, està
clar. La lectura que fan és què ens acabarà passant ara que han de tornar a negociar el sistema de finançament.
És
que la reunió del 2 de novembre és que està aquí 15 dies, Vull dir, que han vist això i han decidit els barons del Partit Popular i alguns del PSOE, com el d'Extremadura i d'Aragó, que també hi seran, que en menys de 10 dies ja estaran reunits per fer-se una foto per dir-li a Pedro Sánchez vigila com fas aquesta negociació autonòmica, diguem-ne,
Clar, perquè quan parlem de finançament hi ha unes comunitats, o sigui, les comunitats autònomes no es posen per partits que les governen, sinó que es posen pels seus interessos. De fet, hi ha hagut el primer front que hi ha hagut en el tema del finançament autonòmic va ser el que va fer el Ximo Puig denunciant el dumping fiscal que hi havia a Madrid, i en aquest pols ha trobat aliats també del PP. I, per tant, aquí cada territori defensa la seva situació. En aquest taulell del que és el finançament autonòmic, Catalunya està en una situació d'un dèficit fiscal que fa molts anys que denuncia. Si algun govern acceptés entrar a tocar aquest dèficit fiscal, això vol dir que altres territoris rebrien menys diners. Rebrien molts menys diners si es busqués una situació doncs del que des de Catalunya es considera que seria equitatiu, de dir, escolti'm, tant aportes, tant reps, no un dèficit fiscal tan salvatge, més enllà de que tots els territoris que són més rics entenen que han d'aportar els que són més pobres, una cosa és aportar i una altra cosa és aquesta esquilmada que representa cada negociació. I és aquí on es situen aquests tres fronts, no? D'una banda, Catalunya, que defensa, doncs retallar una mica aquest dèficit fiscal, que de fet això ja és el que es va intentar amb l'Estatut. Vull dir que és una cosa que arrosseguem des de fa molts anys. Parlem de la disposició addicional tercera, d'això que cada vegada diem, de que les infraestructures, la inversió en infraestructures ha de ser equivalent a l'aportació de Catalunya al PIB, però això era una manera, va ser un mecanisme que es van pensar per no fer el que originàriament volien, que era que l'Estatut reconegués que Catalunya havia de rebre l'equivalent al que rebia el País Basc aplicant el concert econòmic. És a dir, no reclamava el concert econòmic per Catalunya, però es deia, escolti'm, si els bascos reben X diners per habitants, doncs Catalunya ha de rebre, doncs el que, atès que tots els ciutadans de l'Estat espanyol han de ser iguals, doncs Catalunya també ha de rebre un percentatge equivalent. No es va incloure, rebre el que equivaldria a tenir un concert econòmic, però es van introduir altres mecanismes, entre els quals la disposició addicional tercera, per intentar que el finançament de Catalunya doncs, arreglar-ho una mica, fer-ho una mica més apanyadet.
No, jo deia, segurament, ara us dono pas, però al fil d'això, deia això del 2 de novembre, d'aquesta reunió, perquè segurament jo crec que serà una foto també que marcarà com ha canviat el moment polític. És a dir, si penseu en la qüestió del finançament autonòmic, la imatge del, com es diu, el Consell de Política Fiscal i Financera dels darrers anys sempre és el president de la Generalitat no hi va. No hi anirà, que fins i tot l'última, recordeu que és aquella que a última hora no hi anaven ni el president català ni Urkullu, i al final Urkullu va acabar apareixent a última hora, diguem, amb un acord d'última hora d'aquests del PP que comentàvem, pop, i Urkullu va aparèixer, el president català no, i ara, en canvi, la fotografia del finançament serà els altres reunint-se perquè Catalunya no torni a recuperar un paper
en aquest. Jo crec que hem d'esperar a veure si els dos presidents socialistes acaben anant a la reunió. Jo crec que això ho hem d'esperar.
Mira, aquest cap de setmana hi ha congrés del PSOE, no?
Sí, jo fa un any t'hagués dit, no sé, però quan vaig veure aquest estiu com remodelava govern el president Sánchez, bé, ja en parlarem, perquè, per exemple, el d'Extremadura és president. Recordeu la jugada, que primer es va votar les autonòmiques i després es van votar, i és president gràcies a Pedro Sánchez. Tot i que li havia dit el nom de... I el d'Aragó, un altre... Otro tanto. Per tant, bueno, ja veurem. Però jo crec que aquesta jugada és una jugada que no té tant a veure amb el sistema de finançament, sinó com que el PP comença, bueno, a posicionar-se respecte a un relleu que sembla clar que hi haurà en la gran cúpula, i aquí sí que hi ha dues maneres de fer. El Sergi comentava, no és el mateix Feijó que Ayuso, diguem, no? Uh-huh. Aquí tenim el que passa, que Feijó és l'etern de... No? Està a la banqueta des de fa anys i panys, no? I quan sembla que ha de ser, doncs pum! Llavors li guanyen la Comunitat de Madrid i li guanyen l'alcaldia, i torna a seure i diu, bueno, 4 anys... És aquí segut, però Ayuso jo crec que té més ganes, i que va, jo diria que va amb més empenta. Per tant, ja veurem, però clarament si hi ha aquests dos presidents del PSOE, Sánchez tindrà un problema. Però després han de passar coses abans del 2, com bé deies, Pol, i ja veurem si no apareixen coses d'agenda o resulta que es fa impossible.
Jo crec que sí, mereix una reflexió precisament el contrast entre dos partits nacionalistes, com és el PNB i com és Esquerra, que governen les seves respectives comunitats, amb estratègies molt diferents. I que jo crec que marquen molt precisament la dinàmica d'aquestes negociacions, no només per ells, sinó per al conjunt. El PNB, doncs, posant condicions, no?, asseient-se a la taula, negociant bilateralment i multilateralment. El senyor Aragonès, amb aquesta posició, que no és la primera vegada que la mostra, de no voler participar en aquestes negociacions del Consell de Política Fiscal i Financera, no?, o la Conferència de Presidents. Que jo crec que és un error, perquè al final tu formes part d'aquest mecanisme, t'agradi o no, i per tant, primer punt, formes part d'aquest mecanisme, segon, no exclou altres mecanismes, com la taula de diàleg, com la comissió bilateral, etcètera, etcètera, que també existeixen i continuen, i que en definitiva et permet provoques una pèrdua de protagonisme, una incapacitat per defensar la teva postura que els altres poden aprofitar i que de fet han aprofitat en altres ocasions de manera bastant evident. És curiós perquè la història de la negociació financera amb les comunitats autònomes ha estat sempre la de la influència, no?, d'aquests partits perifèrics en la negociació estatal, a la qual després es sumaven la resta de comunitats autònomes, no? O sigui, sempre passàvem, com deia el Pol, no? Sembla que hem fet un feedback i la història es repeteix, però amb novetats importants. És a dir, històricament sempre era Catalunya s'està beneficiant, no?, és una privilegiada, però finalment acabaven sumant-se tots a aquesta estratègia, no?, i s'acabava generalitzant el mateix sistema. Jo crec que això és un problema, perquè no tenim uns principis, diguem, federalitzants que ens permetessin un marc de diàleg i de debat compartit, no?, unes referències, com aquesta que va intentar introduir l'Estatut, la disposició addicional tercera i d'altres. Ara, d'aquesta situació hem passat a l'absència, no?, l'absentisme per part del president de la Generalitat, que jo crec que, lluny de solucionar la situació, només dificulta la postura de Catalunya, no contribueix a establir uns marcs, perquè aquestes altres comunitats autònomes es queixen, però en realitat tampoc no tenen una proposta alternativa. Jo crec que aquí hi hauria l'oportunitat en aquest context per fer una influència en el sentit d'establir aquestes referències que permetessin uns principis de finançament que anessin més enllà de la conjuntura o de la negociació puntual. Però, crec que en això hi ha un error de fons que, bueno, que veurem quines conseqüències té o fins a quin punt es manté.
Veurem cap a on va aquesta negociació i finalment com acaben, aquests números, aquests pressupostos, això és el més a llarg termini. L'altra qüestió, la d'aquesta fotografia d'aquestes comunitats autònomes del 2 de novembre serà més ràpida, perquè això d'aquí a 15 dies s'acabarà produint la reunió i segur que els dies abans ja tindrem bastant clar qui va, qui no hi va i amb quins posicionaments s'hi acaben acostant. Sergi de Maia, Marta Lassalas, Carles Fernández. Un plaer. Gràcies per haver tornat
al
programa.
Bon dia.
Una altra de les notícies del dia. S'ha conegut fa una horeta, encara no. L'IPC ha tornat a pujar. Se situa ja al 4% a Espanya, 3,7% a Catalunya. Això vol dir, bàsicament, que els preus continuen pujant i aquí té a veure, d'una manera molt clara i molt directa, l'augment de preu de l'energia. Darrere d'aquest augment de preu de l'energia hi ha també un augment de preu del petroli. I quan això passa vol dir que, en general, tot ens acaba costant més car. I aquesta és ara mateix la discussió que hi ha en el món econòmic. I aquest encariment que estem vivint a tota Europa i als Estats Units és puntual o ha vingut per quedar-se? Ara passem tot plegat per la traductora amb el professor d'Economia Josep Lladós per entendre què ens està passant i què pot implicar. Un minut i parlem.
Ràdio Estel. L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres, a 3:15 i a 6:45 de la tarda, compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
¿Necesitas trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ho avançàvem ara fa un minut. Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística apunten que l'IPC a Espanya ha augmentat en 8 dècimes. El mes de setembre acaba situat al 4%. A Catalunya han sigut 7 dècimes. Se situa aquest IPC en el 3,7%. Això, per tant, acaba derivant en aquest augment de la inflació. La qüestió és que això no ens està passant només a nosaltres. Està passant a Catalunya, passa al conjunt de l'estat espanyol, està passant a Europa, està passant als Estats Units, i els experts estan començant a debatre d'una manera insistent sobre si aquest encariment de la vida en general és una qüestió temporal, passatgera, que acabarà marxant, o si serà una qüestió estructural que s'acabarà quedant, bàsicament perquè les conseqüències que pot tenir per a tots plegats són ben diferents. Avui l'he demanat al professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, el professor Josep Lladós, que ens ajudi a entendre una mica més aquesta situació. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns. Aquesta és la dada, ha sortit fa tot just una hora, encara no. Ja es preveia que passaria això. L'IPC se situa en el 4%, puja fins al 4% aquest mes de setembre, i sabem que el que està empenyent aquesta pujada dels preus és el sector de l'energia, que continua pujant i pujant. Vostè quina opinió en té d'aquest debat que hi ha ara mateix sobre si aquest augment de preus serà conjuntural i passatger, o si està aquí per quedar-se amb nosaltres durant un temps llarg?
A veure, per poder-ho contestar bé, hem d'entendre bé quines són les causes del creixement i veure si aquestes causes del creixement són puntuals o bé tenen raons de fons, no? Llavors, com bé dius, no? Tenim un augment esperat de la inflació, que si nosaltres descomptem l'evolució dels aliments no elaborats i de l'energia, doncs veiem que encara no podem parlar d'un fenomen d'inflació perquè no és generalitzat ni tampoc arribar a les xifres que veiem a l'IPC general, no? Però això no vol dir que no s'acabi traslladant. Llavors, què està passant? Doncs està passant que tenim problemes d'encariment important al mercat de l'energia, i això afecta tant a fonts primàries, com pot passar amb el petroli, o està passant sobretot amb el gas.
Clar, és que estem parlant d'un 45% d'augment del preu del petroli, del barril de referència. El gas, des del mes d'agost, ha multiplicat per 5 el preu.
Exactament.
La llum, no parem de... No? Cada dia és un preu de rècord, no? Que el veiem que va pujant, i ja ens han dit que segurament fins a finals d'any això seguirà sent així. Clar, això al final...
Potser una miqueta més i tot.
Una mica més i tot. Clar, anava a dir, això al final acabarà repercutint en el nostre dia a dia, en tot el que comprem, no? Perquè al final les empreses la llum la necessiten per produir, el petroli és un compost que s'acaba derivant en 1.000 compostos que estan presents en totes les coses que comprem.
Efectivament, és així. És a dir, passa en el mercat de fonts d'energia primàries, es trasllada a la secundària la conversió d'aquesta energia en electricitat, però, esclar, és que es tracta de fonts d'energia que tenen múltiples usos, perquè tenen usos domèstics, però també tenen usos industrials. Llavors, què acaba passant? Doncs que el petroli, per exemple, acabarà impactant els costos del transport, acabarà impactant amb els productes derivats del petroli, i, evidentment, s'acabarà traslladant a l'IPC general. I, per tant, és d'esperar que el nivell de el que diguem la inflació subjacent, quan no contenim en compte l'energia, doncs ens acabarà pujant. No vol dir que se'ns dispari més enllà del 2 o el 3%, però sí que estem en un escenari que ens fa preveure que això pugui acabar passant.
Clar, això ha coincidit en un moment. Els mitjans de comunicació, a vegades jo faré una mica d'acte de constricció, no? Jo reconec que a vegades expliquem les coses d'una manera tan tècnica, o intentem fer-ho tot tan ajustat, que potser a vegades qui ens escolta, en el cas de la ràdio, es pot acabar perdent una mica, no? Perquè fa unes quantes setmanes, ja que estem parlant de que hi ha una crisi mundial dels semiconductors, no? I que hi ha una crisi mundial que ens estan faltant les matèries primeres, no? I que hi ha un problema en què no s'està produint, i al final suposo que el que li hauríem de dir a la gent és: escolta'm, tenim un problema, que és que volem comprar més coses de les que es fan. No?
Sí, i a més tenim... A veure, el que ens està passant... Hem d'explicar una miqueta...
Vull dir que això el que acaba fent també és que les coses siguin més cares. És a dir, quan les empreses veuen que tothom vol allò que hi ha, i allò que hi ha és poc, doncs el preu se'n va amunt.
Però hem de mirar per què és poc, no? És a dir, ara tenim un problema d'encariment d'energia que, entre altres coses, són per causes vinculades a l'excepcionalitat econòmica de la pandèmia. És així. És a dir, la demanda ha caigut, ha tornat a pujar, ha tornat amb onades, tornava a tirar enrere, i ja s'està recuperant arreu del món. I el que està passant, bàsicament, és que l'oferta no pot seguir el ritme que està tenint la demanda. Doncs què està passant al petroli? Doncs que s'estan encarint molt els costos d'extracció. I per què s'estan encarint els costos d'extracció? Doncs que, entre altres coses, perquè estem anunciant, des de fa temps, que anem a fer tots una transició ecològica. I les grans empreses petroleres no estan invertint tant, a hores d'ara, en noves inversions per l'extracció de petroli. De fet, s'estan reconvertint moltes d'elles, i part de la seva activitat va cap a la transició energètica, és a dir, estan invertint en energia renovable. Llavors, què succeeix? El que dèiem, que els costos d'extracció són més cars, i a més, el que s'està extraient, la primera matèria, cada vegada és menys pura. I això fa que després els costos de refinament també siguin més cars. Si a més afegim que el petroli està molt gravat per impostos perquè el volem desincentivar, doncs aquí tenim el còctel del que està passant.
Això, per exemple, no? Ja feia vostè aquesta referència, normalment la gent associa petroli amb benzina, no? Jo li deia que el petroli, com ha derivat, diguem-ne, com a component, acaba afectant a tot, no? Fins i tot d'una manera primària, convertit en benzina en el preu del transport de les coses, però jo pensava en totes les persones que han fet aquest pont, no? Del Pilar, que van agafar el cotxe i van omplir el dipòsit. omplir el dipòsit d'aquest pont del Pilar ha sortit de mitjana 16 euros més car per dipòsit que fa tot just un any. Sí. Dic perquè algú que el pugui estar escoltant dirà, home, sí, però fa molt temps que cada cop és més car treure petroli, no? I que les empreses que s'hi dediquen i els experts expliquen que cada cop costa més treure'l i que el petroli que aconsegueixen cada cop és més dolent i que, per tant, han d'invertir més diners, no?, en refinar-lo. Però al final, digueu-ne, jo com a usuari ho he acabat notant de cop en un any.
Sí, però hem de ser conscients que estem en un procés de transició. El problema és que l'estem fent massa lent. Anunciem que farem les inversions de transició ecològica, però no fem les inversions al ritme que estan fent els nostres veïns. I, per tant, què voldrà dir? Que realment, si fem la transició, hi hem d'invertir i hem de creure, perquè l'altre element que tenim és el gas. El gas ens passa quelcom molt semblant. El gas el que ens trobem aquí és amb una evolució de l'oferta que ni de bon tros està atrapant la demanda.
És una bona idea el que s'està plantejant la Unió Europea, de fer aquesta compra conjunta, diuen ells, al moment en què el preu baixi una mica, comprem-ne molt de manera conjunta, que el comprarem més bé de preu i ens garantim una reserva. O això, si ho dius així, el mercat ja veu per on vas i ja s'hi adapta per guanyar-hi diners.
A veure, mireu, tots els països tenen unes certes reserves estratègiques i és evident que tots els països, com que el gas arriba per dues vies, arriba per gasoducte o via marítima en forma liquada, doncs cada país busca la seva solució, perquè hi ha països que no estan connectats directament amb aquests gasoductes, o no reben sobretot els gasoductes, reben sobretot pel mar. És cert que si tu tens un pool de compradors, la teva capacitat de negociació és més gran i possiblement pots assolir doncs millors preus. Però aquesta és una solució que no funcionarà a curt termini. A hores d'ara sabem que el que passa amb el gas té a veure amb problemes d'oferta, però té a veure també amb el moment en què estem i fins i tot en consideracions estratègiques. Fixa't, què tenim nosaltres? Tenim moltes economies asiàtiques que els hem dit que deixin de cremar carbó perquè no contaminin, perquè han de fer transició ecològica, i han dit, d'acord, augmentem la demanda de gas. Ens ha passat al Japó i ens està passant sobretot a Xina. Nosaltres rebem gas, en el nostre cas, del nord d'Àfrica, però la major part d'Europa el rep de Rússia i de Noruega. Rússia i Noruega doncs han tingut alguns problemes en la producció, només cal pensar, si recordeu, l'any passat, que va ser molt dur, doncs que es va cremar aquells pou, si recordeu, així,
sí.
Allò, aquest era el segon més important de Rússia. Aquest hivern tan dur que ha fet? Doncs que Rússia, per exemple, el que va decidir va ser sobretot, i més en un any electoral, doncs que no faltés gas en el mercat intern rus, i per tant va desviar gran part de la producció cap a dins. Però després ha aparegut Xina, que era un país amb una demanda creixent de gas, i ha optat per Xina. I què més tenim? Doncs una consideració geoestratègica, que Rússia està posant tot el seu esforç en que li activin el segon gasoducte, que és el Nord Stream 2, que a hores d'ara està construït però encara no han donat llum verda. Per tant, tenim tots uns elements que estan restringint l'oferta, que no ens afectarien tant si nosaltres haguéssim invertit molt més en la generació d'energies renovables. Què ha succeït? Que com que estem a mig camí, doncs només passa... N'hi ha prou amb que algun dels elements característics del canvi climàtic, com que són les temperatures extremes, s'activen un estiu o un hivern, que, per exemple, faci que els països que depenen molt de l'energia eòlica, com per exemple Alemanya, doncs pateixin que aquest estiu ha fet molta calor. No. Ha fet molta calor. Sempre que al nord d'Europa ho vam veure, ens feia gràcia perquè veiem els mapes i veiem el sol. Sí. Alemanya el veiem a Anglaterra. Això que vol dir que l'energia eòlica no ha funcionat i no ha generat energia. I com que això no té la capacitat per cobrir-ho tota la demanda que tenim, i la nostra demanda, com deies ara mateix, no para de créixer, fa que tinguem que activar els combustibles fòssils. I aquest augment de demanda de combustibles fòssils, o en aquests combustibles fòssils, és molt més car produir-los, ha disparat els preus. És així?
Doncs aquesta és la situació. Veurem com evoluciona avui el Congrés i entra aquest decret que vol aplicar el govern espanyol per intentar contenir el preu de la llum. Veurem com funcionarà. El vaticini del professor és que no hi ha mesures que funcionin de manera immediata. Professor Lladós, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Moltes.
Molt bon dia. Falta un minut i mig per arribar al punt de 11:45 del matí. Avui us deixo pràcticament sense temps per dir-nos hola. Mercè Raga, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, Pol.
Olga Vallejo, ben tornada.
Bon dia.
Va, què hem de fer el programa avui?
Doncs avui parlarem a les 11 d'Argentona, Pol, que és el primer municipi de Catalunya que recicla més i millor.
Tu ets de Crims, Pol?
Has jo, vist els quatre? Jo sóc de Crims. Els quatre... El de la Guàrdia Urbana, vols dir?
Sí, Crims en general.
Ah, no,
sobretot,
no, Crims en general, sí.
Però ens interessa els de la Guàrdia Urbana perquè avui ens acompanyarà en Carles Porta, Home. El seu creador. El tindrem a la Xeslong.
Va, i avui posem llum a la versió que demanem perquè triïs aquest tema, que va sonar tant a mitjans dels 90, Zombie, de Cranberries.
Els zombis s'han espantat.
No sabíem si era ben bé la cançó.
No, no, la Dolores
era jo,
de Ryan.
Era jo que he replegat el micròfon, que pensava que ja estava tancat.
Bé, anem netejant amb esprais, és el que passa. Primera versió electrònica i maquinorra d'Adam.
No n'has fet la millor venda possible.
No, home, és que és difícil de vendre, això.
Va, i jo en 10 segons, versió B, rumbera, de los sobrados, sobraos, un trio andalús, Pol, t'agradarà.
Home, endavant, ja s'hi pot quedar, ja t'ho dic ara. Va, que continua el matí a Ràdio Estel, jo us torno a saludar demà a les 8, que vagi molt bé.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions, novament, avui és dijous 14 d'octubre. Avui és el Dia Mundial, si no ho sabíeu, de les cosidores. Sí, de les cosidores, i també és el Dia Mundial de les normes. Per tant, hem de fer cas. Marta Jarque, bon dia.
Bon dia. Cosir, jo coso molt, m'encanta cosir.
I normes, i la Marta
i la norma,
ja,
també
ja aixeca la veu. Avui és el programa 24 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 3:15, tot l'equip del magazín, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Aquest dijous parlarem d'una iniciativa que planteja un canvi radical del paradigma pel que fa als residus. Un model de producció i de consum de residu zero. I també, doncs, aprofitant que parlàvem d'aquest tema, hem dit, va, anem a buscar el municipi que més recicla de Catalunya. És Argentona. Avui parlarem al tècnic de Medi Ambient d'aquest municipi del Maresme per saber com ha aconseguit aquesta fita. És dijous i Mireia del Pozo ens parlarà de bones relacions laborals, molt important, al Plusvalua Dones. I avui, atenció, perquè estrenem secció de futbol amb Xavi Toscano. Aquesta setmana, doncs, s'ha jugat una de les rondes de classificació pel Mundial de Qatar 2022 i per això el Xavi avui ens parlarà d'aquells aspectes, doncs, curiosos dels mundials de futbol. I els dijous ja sabeu que convidem, doncs, a una persona a seure's de la nostra chaise-longue particular. Ens ho avançava la Olga. Avui parlarem amb un dels noms del moment, Carles Porta, periodista, guionista i creador i director del programa Crims. Serà cap a la una del migdia. I avui també, al matí a Ràdio Estel, tindrem a una de les guanyadores dels Premis Dones TIC 2021. Ella és Marta Bertran Ferrer. Uns premis que es van lliurar ahir i que reconeixen el talent femení en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Això és tot el que t'espera si et quedes al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
2 minuts ara i escaig que passen de 11:15. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Que no ho diem prou, sots directora del programa.
Bon dia igual, eh?
David Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Marta Jarque, bon
dia. Bon dia, Mercè.
Com esteu?
Molt bé. Celebrant el Dia de les Normes.
Sí, és veritat, ja per un dia que coincideix també amb aquestes restriccions, no? Que de mica en mica els anem dient adéu a aquestes normes que hem estat sotmesos, no?, tant de temps.
Aquestes normes no ens les podem saltar, però a mi m'agrada aprendre a complir normes perquè ja arriba un determinat moment de la teva edat que penses, va, aquesta me la salto.
Jo és que crec que hi ha normes que estan escrites per ser saltades.
Com quina?
Uf, ara no sé, però vaja.
Ara el David li havia quedat molt bé,
sí,
no?
Sí, era... clar, m'havia quedat molt bé la frase i ara em vaig dir...
No, no. Pensa, tu pensa d'alguna norma, al final, sí, i ara ens ho dius, a la taula de redacció. Vinga, va, doncs ara mateix jo el que m'interessa saber és aquella notícia que ha tret la son o que ha despertat un somriure a Olga Vallejo. Va, comencem pel principi. Aquella informació, Olga, que ahir no et va deixar dormir, quina és?
Bé, me'n vaig anar més aviat a dormir encuriosida per com els mitjans tractarien el projecte de pressupostos de l'Estat presentats ahir al Congrés. M'ha agradat com el diario.es explica en què es gastaran els nostres impostos el 2022. En total són 458.970 milions d'euros. una quantitat ingent, un 0,6% més respecte al 2021. El que m'ha agradat d'aquesta imatge és que és senzilla, són unes columnes de diferents colors per cada partida. Així, a primer cop d'ull, veus quan es gasten en pensions, en transferències a comunitats autònomes, sanitat, defensa, desocupació, investigació, totes les partides més importants. És molt visual i, a més, tenen un filtre històric que et permet fer una mena de comparativa fins l'any 2002. Pots anar cap enrere. No és que et compari el del 2022 amb el de la resta d'anys, però quan el filtre cliques l'any, es van movent totes les columnes, tot i que pensions i transferències a comunitats autònomes sempre tenen el gruix més important.
Estic convençuda que això també t'ha cridat l'atenció ja només pel punt de vista estètic, no?, de com es mouen aquests gràfics.
Sí, no és gaire maco, però la veritat és que et quedes allà enganxada com dient, a veure com es mou.
Hipnotitzada, no? Clar, i d'alguna manera, Olga, també el que plantejàvem a la taula de redacció al voltant d'aquest tema és això, no?, com aquest embolic de, a veure, si donen més diners, més quartos cap a Catalunya, cap a Madrid, resulta que donen més a Catalunya, però a l'hora de la veritat...
La lletra petita, el que es preveu i el que acaba passant. Per tant, he pensat, mira, anem a una cosa concreta, una que t'evidencia el que ha passat els anys previs i què se suposa, en teoria, que passarà el 2022 per uns pressupostos que s'han d'aprovar encara.
Espera't. I una informació que no t'ha agradat gens, quin ha estat?
Saber que Brussel·les descarta mesures immediates per abaixar la llum. El govern espanyol ha demanat a la Comissió Europea eines per baixar el preu de l'electricitat i fins ara només els han ofert una guia de mesures per prendre a nivell estatal. Per tant, res, la Unió Europea només per allò que els interessa. Tranquils, que segons Brussel·les això és un problema temporal i Europa confia que això es posarà a lloc per si sol, com s'està evidenciant que està passant, com si nosaltres no tinguéssim un problema de dependència energètica que afecta tota Europa i que potser a nivell macro s'hauria de pensar en possibles solucions.
Hi ha altres informacions que et preocupen?
Que hi ha un home armat amb un arc i fletxes va matar 5 persones i dues més van quedar ferides a Noruega. Bé, allò típic, als països nòrdics, ja se sap, els americans que tenen tothom pistoles a casa, aquí a prop també, a Biscaia també, un estudiant va entrar amb una escopeta disparant trets al campus de la Universitat del País Basc, a Lioa. Això sí, no va haver-hi ferits, o també que ha caigut una presumpta cèl·lula jihadista a Catalunya que preparava atemptats.
I Villarejo, que segueix sent notícia. Aquest home com comporta sent notícia?
Anys,
molt, no?
Moltíssim.
Els anys que li espera a la presó, també, no? Perquè Déu-n'hi-do, a veure...
Més de 100 és el que demanen, però ja veurem què acaba passant. L'hem tornat a veure, l'excomissari José Manuel Villarejo. Ahir estava a l'Audiència Nacional. Per saber les principals causes que l'envolten, perquè hi ha molts noms d'aquests de macrocauses que va sentint i penses, això el Villarejo també, si és que està, sembla ser que està per tot, tot arreu. No? Clar, l'envolten diversos casos de corrupció. Per entendre quins són, us recomano la gairebé doble pàgina que li dedica a l'Ara amb cadascun dels casos. Kitchen, Dine, BBVA, CaixaBank, Repsol, Liberdrola, Iron, Lamp, Pinto... N'hi ha més, eh? I ho fan amb un caset, ja sabeu, les gravacions. Doncs un caset, diferents colors, diferents lletres, els principals protagonistes de cadascun d'aquests casos. És molt entenedor per fer-nos una idea ràpida de tot, de per què fa tants anys que és notícia aquest senyor.
I el dia abans que caiguin, doncs, gran part de les restriccions, ho estàvem parlant ara, per la pandèmia, llevat de la mascareta, segueix el dubte de quan passarà a ser optativa.
Segur que heu sentit comentaris de gent que no acaba d'entendre com pot ser que a partir de demà podem estar a restaurants parlant i menjant sense mascareta amb taules que podran estar molt i molt a prop perquè ja no ha d'haver-hi la distància. I, en canvi, la canalla no pot estar a l'escola amb el seu grup bombolla sense mascareta. Llegim el periòdico de Catalunya que el primer lloc on s'eliminaran les mascaretes serà l'escola. El conseller de Salut recorda, per això, que cal ser cauts i previnguts, no concreta una data, dona per fet que la tardor i l'hivern seguirem amb mascareta, potser la primera a la primavera, si les dades ja acompanyen, podrem començar a acomiadar la mascareta.
Ai, a veure, jo tinc ganes ja, que nosaltres estem aquí reclamant.
Sí, a l'estudi, aquí amb la mascareta...
Estem als...
Estudi a la redacció. Sí,
l'estudi a la redacció.
D'arreu.
Sí. L'altre dia es va treure la mascareta al Galdric i no el reconeixíem.
Per veure aigua, que consti.
Sí, per veure aigua.
Això passa, que la gent sense mascareta és un altre.
No, clar, i nosaltres ens hem conegut amb mascareta.
Clar.
I clar, és totalment d'acord. Però hi ha més novetats relacionades amb la Covid, no?
Recordeu que l'OMS va crear a principis d'any un comitè per investigar sobre l'origen de la pandèmia? Es van trobar moltes traves per accedir a la informació a la Xina, perquè va anar a la Xina, que és allà on va sorgir tot. El juliol es va intentar avançar en una segona fase d'investigació que la Xina, oh, sorpresa, va rebutjar perquè consideraven que no seguien el sentit comú, no sabem quin sentit és aquest, el més comú, i anaven en contra de la ciència. Doncs l'OMS ara torna a la càrrega i reactiva la investigació. Ara amb 26 persones, tenien 700 candidats, es presenten amb unes característiques, n'han triat a 26.
Fuego del calamar?
Menys sanguinolent és això, que intentaran esbrinar, entre altres coses, quina espècie animal va fer de pont entre el SARS-CoV-2 per saltar dels ratpenats als humans.
El calamar, no? Podria ser.
Crec que no era sí. Dir.
Seria un bon...
Podria ser.
Bon origen,
sempre
no?
Sempre s'acusa els ratpenats, pobrets. Sí, mira, i potser és el calamar.
I a tu què t'agrada tant el calamar, David?
A mi que m'agrada tant el calamar, sí. Ai, sí. Així a les romanes, sobretot.
Sí. Què t'ha cridat l'atenció, Olga?
Saber que l'escriptora Sally Rooney ha decidit no cedir els seus drets de traducció de Dónde estás, Mundo Bello, la seva darrera novel·la, a una editorial israelí perquè considera que és un país que comet violacions greus dels drets humans. Ho hem llegit al País. Ella estarà encantada, diu, que es tradueixi a l'hebreu aquesta novel·la, com ja va passar amb converses entre amics i gent normal, però no vol fer-ho amb una editorial amb seu a Israel.
I què no ens podem perdre aquest dijous?
L'article de Maricel Chavarría a La Vanguardia reflexiona sobre la intel·ligència artificial en l'art arran de la finalització de la desena sinfonia de Beethoven. Fa 5 dies, l'Orquestra Simfònica de Beethoven de Bonn va estrenar-la. Beethoven va morir quan estava escrivint la sinfonia. De fet, fins ara es coneixia com la inacabada. I ara un grup de musicòlegs i experts en intel·ligència artificial han treballat per finalitzar-la a partir d'uns compassos i manuscrits incomplets.
I com ho han fet per finalitzar-la?
Doncs la intel·ligència artificial ofereix entre 20 i 100 versions diferents possibles per cada compàs, i a partir d'aquí els musicòlegs decideixen, doncs, aquest enganxaria més, aquest menys, i van fent. La reflexió de Chavarría, que també ha parlat amb el compositor Ferran Cruixent, és que què té a veure transmetre i comunicar amb el que puguin fer unes eines matemàtiques de càlcul. El músic, que potser, en Ferran Cruixent, que potser algú diria, bueno, clar, és que és un músic, això a l'intel·ligència artificial no li agrada. No, és un músic que va col·laborar amb el Barcelona Supercomputing Center, justament per fer coses de música, computació, però el músic explica que una cosa és crear una melodia i una harmonia, i una altra completament és crear una dramaturgia.
Més notícies avui de cultura.
Montserrat Torrent ha rebut el Premi Nacional de Música. Es considera l'organista més important del segle XX, té 95 anys i és una de les intèrprets en actiu més longeves del món. A part d'això, ha treballat per la renovació del món de l'orgue, que estava molt masculinitzada, sobretot als anys 60, i ha renovat tota aquesta cultura, i també ha tingut una vessant pedagògica, i ara encara actua i fa classes a tot el món.
Doncs déu-n'hi-do, enhorabona Montserrat Torrent, i també acabem avui amb entreteniment fàcil.
Ja hem vist el tràiler de l'última temporada de La Casa de Papel.
En las últimas horas he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo.
Ja se'n mor uns quants, ja ho sentiu.
Però, sí, perquè quants en porten?
Aquesta és la cinquena, però en realitat és que les van partint en dos.
L'última l'han partit en dos, sí.
I la primera part va ser, crec que a principis de setembre, i la següent és... El desenllaç és a partir del 3 de desembre. Aquí sentíem era el professor...
No se l'entén. No, hi ha un problema greu amb aquesta sèrie a l'hora d'entendre el que diuen,
És que jo sempre les miro en subtítols,
no,
encara que siguin
també
en castellà. Sí,
sí, jo aquesta també hauré de fer el mateix. Parla.
Un moment, Olga Vallejo.
Sí, perquè miro les sèries quan és de nit, sí. Llavors...
Ah, val, perquè veure, no pots
posar estar una mica sorda.
I no ho estàs.
I per no molestar, doncs sempre... El típic que xiu-xiuegen. A més, ens hem passat aquesta sèrie 4 capítols amb l'Úrsula Corberó, que ara tampoc és per fer spoiler, però va acabar...
No, facis, que no l'he vist encara.
Però la Úrsula és fins al final, no?
Bé, no ho podríem dir.
I també hem passat per alt aquesta imitació que acabes de fer, David Serra.
No, és que quan parla el professor no se l'entén.
Doncs jo crec que encara se l'entén més el professor que l'Anna Joan Imri, que ja té aquesta tendència a xiu-xiuejada
normal. Sí, també. No, és que tot xiu-xiuejés en això.
També et dic que si mires una pel·lícula en versió original en anglès, moltes vegades, o en altres idiomes, també costa d'entendre'ls, perquè el so no és tan net quan es fa la traducció.
Ah.
Una mica en defensa dels actors, que no he vist la sèrie, per altra banda.
Hi ha sèries que costen d'entendre ja de per si, no?
Sí, sí, sí. Els subtítols ajuden molt,
És difícil d'entendre el que diuen. per això.
Doncs s'intueix que...
De què parlàvem, per cert?
De la Casa de Papel, que jo pel que he vist, no donen tantes pistes, però s'intueix que hi haurà més càmera lenta, ja sabeu, això típic de... Estan a punt de matar-te, però tot s'atura i tu tens temps allà per fer un speech de 5 minuts reflexionant sobre la vida.
La imatge del dia.
Bé, aquesta imatge del dia, que per ser el desenllaç 3 de desembre, no?
Exacte.
De Casa de Papel. Avui ens ha cridat molt l'atenció, David, i ens ha sorprès una imatge recent de Tom Cruise que no sembla Tom Cruise.
Exacte.
Però qui és?
Tom Cruise. No, no, és ell, és ell. Però primer hem pensat, no és ell. Però hem dit, si és ell, multiplicat per 2. Més o menys... Seria, a veure, és una foto, no m'ho explicar-ho. Una
va,
foto
sisplau.
De dissabte passat, sí? Quan Cruise va anar a veure, doncs, allò, acompanyat del seu fill, un partit de béisbol a San Francisco. A veure, fins aquí tot molt normal. Si no fos perquè sembla que Tom Cruise s'hagi menjat Tom Cruise. És a dir, surt amb la cara molt, molt, molt inflada, tant que sembla una altra persona. A veure, si la voleu veure, podeu veure La Vanguardia, el suplement Viure.
No, i em pareix que va molt bé, perdona, eh?
Que és el que
David.
Fa viure i...
Viure la vida.
Sí, i aquest joc de paraules que mai sé com s'ha de dir el cognom d'aquest actor.
Cruise,
no? O sigui, és el Cruise que s'ha menjat el Cruise o el Cruise que s'ha menjat el
Cruise?
Tom
Cruise, he dit Tom
Cruise
i Cruise.
Sí.
He dit els dos?
Has dit noms diferents.
Clar,
bueno, per tant, perquè són diferents.
Clar, són diferents.
El Tom Cruise...
Però el més grassonet qui és? El Cruise és el que...
I el Tom Cruise és el Tom Cruise que s'ha menjat el Tom Cruise.
Això podria ser. Va, per
veure. Ell mateix va deixar que li fessin la fotografia. Quan la van penjar a les xarxes socials, els comentaris doncs, van córrer a la velocitat d'una gallina sense cap. Per exemple, sembla... Què passa?
Estem veient la gallina.
Que l'hem visualitzat ara. Sí. Pobra gallina.
Sembla un doble o sembla un esquirol. Que seria... no, sembla
que és veritat. Esquirol.
Perquè quan mengen pinyes, clar, se les posen així les galtes.
És veritat.
I tenen aquelles dentolines. I alguns altres preguntaven què s'ha injectat a les galtes. És a dir, que potser Tom Cruise ha fet un Ricky Martin, que fa uns dies...
Què és un Ricky Martin, això?
Apareixia inflat amb una foto i li deien això, que s'ha injectat algun botox, alguna substància, per retocar-se la cara. Ricky Martin va dir que no, Tom Cruise encara no s'ha mullat, però ell sempre ha dit que no s'ha retocat res del seu cos. Per semblar més jove, recordem que té 59 anys i que està, escolta, com a la flor de la vida, no?
I podem trobar moltíssims articles d'aquells de clickbait ràpid de Tom Cruise cada vegada més jove, i el vas veient i penses que està més jove. No sé si és la cienciologia, això.
No, potser sí, també. No hi he pensat. A veure, això, la cienciologia, botox, potser té alguna al·lèrgia. Es va menjar unes crispetes o es va inflar de xetos i li van donar al·lèrgia. Vés a saber. Es diu que ja prepara Missió Impossible 8. Ara s'acaben de rodar a les 7 i ja prepara la 8, que la té ja pensada.
Allestida.
Sí, que serà com desinflar-me.
Possiblement serà una missió impossible.
Per això ho dic. Un cop t'infles ja...
Ja no hi ha marxa enrere. Marta, la nostra corresponsal, que avui fas cap a Tennessee...
Sí, exacte. He vingut fins a Nashville, Tennessee, per a conèixer de prop a la Lulu, una gosseta... L'escoltem de fons. Una gosseta...
A veure, sembla una perla, ja t'ho dic ara,
No, és la Lulu,
Lulu,
eh?
De Tennessee,
Ja es nota que té accent nord-americà.
Fixa't en els subtítols. No... Aquesta és de Tennessee.
Sí, a més vocalitza.
No fa bup, fa guau.
Veus?
Com dèiem, la Lulu és una gosseta border collie de 8 anys que segurament s'ha convertit en l'animaló més ric del món. El seu propietari és el Vit Dorris. Tenia una gran estima per a la Lulu i també tenia molts diners. Tenia, perquè ha mort fa poc, i ha donat la seva fortuna, 5 milions de dòlars, a la gosseta, a la Lulu.
Mare meva, uns milions de dòlars, però que gestionarà una bona amiga de la família o de la Lulu?
De la família i de la Lulu, perquè la Marta Barton, que és la cuidadora de la Lulu, és qui ha rebut tots els diners doncs perquè la cuidi i per satisfer precisament tots els desitjos de la gosseta. La Marta, hi ha un problema, que la Marta Barton té 88 anys. Clar, no sé si és la millor posta per assegurar el futur de la pobra Lulu, que ara ja en té 8.
Però que... Anys humans, no? 8 són...
8 per 7, 56.
Diuen...
Està la meitat de la vida.
Sí, exacte.
Com el Cruise. És de, són més o menys de la mateixa
quinta. Sí, és de la quinta. Algun altre detall sobre l'antic amo de la Lulu que hem de saber, que vulguis compartir?
Yes. M'agradaria apuntar un últim detall. Bé, a part de que el Bill era un empresari d'èxit, no estava casat i tenia... No se li coneixia cap parella, doncs no és la primera vegada que apareix als diaris. Ho va fer fa uns anys quan va decidir construir una polèmica estàtua a una de les seves propietats que es podia veure des de l'autopista. Aquella gent que es posa en jardins que no en té, quan no en té cap necessitat. Va fer una estàtua d'un general nord-americà a cavall que era un líder del Ku Klux Klan. Lulu, si ens estàs escoltant, ara que tens calés, temps lliure i el teu antic propietari ja no et veu, contracta una empresa d'enderrocs i destrossa aquest ridícul símbol supremacista i, fet això, a gaudir de la vida de gos. Lulu, jo, Mercè, em quedo aquí a Tennessee i seguiré informant.
Vinga, 49 minuts que passen ja de les 10 i això que bé, que aquesta troballa de la policia local, de, jo que he estat a la de redacció d'avui, no sé on anirà a parar. Bé, en tot cas, la troballa de la policia local de Múrcia us ho volem explicar en una gran operació d'evit antidroga que ha revolucionat Twitter.
A veure, això de gran operació ho posaria en el guió per donar-li emoció. Més, una miqueta Múrcia baix, com a Miami baix, però amb Múrcia. Sí, en realitat, Múrcia baix. Paco per arriba, Paco per avall. En realitat va ser una petita intervenció, però la policia local de Múrcia va voler compartir el resultat a les xarxes socials. A veure, és una cosa que es fa habitualment, aquelles fotos que posen, doncs, parament d'armes s'han trobat, o molta droga, quilos i quilos i quilos, i molts maletins de diners. En aquest cas, però, el requisat per la policia és, a veure, una quantitat ínfima de droga, dues pedretes de haixís, concretament, i tres bitllets de 10 i un de 5 euros. Total, 35 euros. Això és la fotografia que allà... O que hacemos en Múrcia.
Tot és començar.
Exacte. Clar, és una miqueta ridícula. La fotografia, lògicament, ha provocat molts riures i reaccions a Twitter. En destaco tres, Un golpe devastador d'esta no se levantan. Eso es un alijo y no lo que entra diario por Cádiz. Mira el Sony Croquet de Múrcia. Què t'ha sentit? Va vestit igual. I aquesta és molt bona, Cigarrito pel pecho, por lo bien que lo hemos hecho.
Està un rodolí tot, Molt bé.
Escolta, si la voleu veure, la foto està al Huffington Post.
Allà trobarem aquesta fotografia il·lustradora. I, Marta, avui també, que hem descobert doncs, un benefici que no coneixíem. Atenció, de la patata.
Sí, exacte. La patata, el tubercle que va dur Colom d'Amèrica, que fa uns dies en parlàvem, es veu que aprima. No sabem si Colom ho sabia quan va decidir posar-se en un parell a la butxaca abans de tornar a Castella. Es tracta de la dieta de la patata, que assegura que si menges només patata, t'aprimaràs. Ara, patates fregides, patates emmascarades, patates chips... Res de tot això,
No?
No, perquè les patates no és tant com s'han de menjar, sinó quan s'han de menjar. S'ha de menjar patata a tota hora, si vols seguir aquesta dieta, per esmorzar, per dinar, per sopar. Una dieta avorrida, direu, però no, perquè teniu opcions per cuinar-les, Les podeu fer o bullides o rostides.
Aquestes
podeu, per
dues?
Tant, deixar volar la vostra imaginació.
O bullides o rostides.
Ni salses, ni acompanyaments.
Res.
Ni sal?
Res. Bullides o rostides, no, res, prou.
Només gelinet,
fregides tampoc, entenc,
Només aquestes dues opcions. Amb tot, jo he fet una mica de recerca i he trobat dietes que m'han cridat l'atenció, com per exemple la dieta del gelat.
Aquesta no serà la del cucurutxo.
No. Hi ha una subtil diferència, però no. Aquesta es basa en menjar únicament gelat durant també això, uns 15 dies, que aquestes dietes boges acostumen a durar. També la dieta de les 6 galetes, no refereix a agressions, sinó a menjar 6 galetes al dia.
En tot el dia?
I la que m'ha agradat més és la dieta del color blau.
Com?
Una dieta que proposa menjar sempre en una habitació pintada de blau, amb la llum blava, perquè es veu que el color blau fa que a la vista els aliments no vingui tant de gust menjar-te'ls.
Per tant, ara mateix...
Sí, estem una mica blaus.
Estem una mica blaus,
El color corporatiu de Ràdio Estel. Sí, exactament. Hauríem de baixar les finestres i, doncs, això, en lloc de fer el tàper, que en parlàvem l'altre dia, ja ens baixen les finestres.
Mira.
En lloc de menjar-te'l davant de l'ordenador, doncs, venir aquí a l'estudi i menjar, segurament.
Els matosses vol que ens aprimem, no?
O sigui, que et mores de gana.
Està baixant totes
bàsicament.
Les
persianes.
Vale.
Bàsicament.
Perquè quan no menges et mores de gana.
Clar, és que
si
això
no
tampoc és
menjar...
tan complicat.
No sé, ho comentarem a les nostres, als nutricionistes d'aquí de capçalera, la Begoña Cané de l'Andreu Prados, i a veure què els hi sembla.
A veure si això és veritat. Podria ser un fake, no?, dels mites doncs, que desmunten. D'acord.
Exacte.
Avui, però,
dietes absurdes.
Posarem la lupa a partir de la una, sisplau, que sembla una discoteca ara mateix.
Pujant i baixant persianes.
Què fem a la una, Olga?
Ens fixarem en els premis Dona TIC que es varen entregar ahir al vespre i parlarem amb la Marta Bertran Ferrer, la guanyadora en la categoria d'estudiant. Està fent el seu treball final de màster al CERN, l'accelerador de partícules a Ginebra, i li preguntarem el matí següent de rebre el guardó, bé, com se sent, què suposa aquest reconeixement i quins plans té per després del CERN.
6 minuts, ja ens situem a les 11 del matí. Marta Jarque, que ens proposa cada dia un misteri sonor en aquesta freqüència madurada.
Ah, exacte. Avui va de motor, perquè avui a Tarragona comença el Rally de Catalunya. Avui és el que diuen el shakedown, un tram per posar a prova la mecànica dels cotxes i ajustar possibles millores.
Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Canta aquesta cançó, però molt, eh?
És una mica per il·lustrar l'ambient que es deu respirar en aquests moments a Tarragona. Però atenció, perquè la pregunta d'avui és de quin país és l'actual líder del Mundial?
Hola, hoy va a ser unas baguettes.
Heu d'estar molt atents,
que clar,
perquè és una pista...
Poses aquesta música, que jo també sóc com el David.
Mira, traiem la música de fons, sí, i llancem... Heu d'estar molt atents, perquè la pista l'he posat així una mica amb més marxa, més ràpida, perquè no fos tan fàcil de desxifrar.
Fem una cosa, la pregunta és...
De quin país és l'actual líder del Mundial de Rallis?
Hola, hoy va a ser unas baguettes.
No té subtítols? Això li fan falta uns...
A veure, jo tinc una resposta, però jo no sé. O sigui, m'he quedat, no?, amb el...
Diu, és que no sé què diu la veu. Solo se la Corberó?
Hola, voy a hacer unas baguettes.
No xiu-xiu-veja,
no,
prou.
No.
Mira, la llancem una altra vegada. Espera, la de tres. Atents, eh? Una, dues, tres.
Hola, voy a hacer unas baguettes.
Val. Jo crec que ho tinc.
Jo no.
No? Tu, Olga? No. Sí, no? Ho tenim.
Sí.
Per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i que ho tinguin, què han de fer?
Doncs mira, ens han d'enviar la seva resposta per WhatsApp al 663-9930-62 o per correu al matí radioestel@radioestel.cat. Com sempre, teniu temps fins a la una del migdia i recordeu que totes les respostes correctes entraran al bombo aquest final, que com cada divendres fem girar al final del programa. A veure si aquesta setmana el Galdric no decideix anar a Lleida, que la setmana passada es va escapar.
Ostres, ja s'ha xivat, eh?
I l'acabem de convèncer perquè ell digui doncs, el guanyador de la setmana.
Marta, per tots aquells oients que encara no tinguin la resposta, cap allà a dos quarts d'un aproximadament...
En donarem una
altra,
potser més intel·ligible.
Exactament. Doncs mira, si saps la resposta, pots enviar nota de veu al 663-99-30-62 o al matí@radioestel.cat. I així, amb aquest ritme, avui li pugem al Fader als Beatles, i és que hem pogut veure el tràiler del documental Beatles Get Back, abans que arribi a Disney Plus el proper 25 de novembre. La cosa no queda aquí, perquè la sèrie documental, ho estàvem comentant abans amb l'Olga, està dirigida ni més ni menys que per Peter Jackson, que és el responsable del Senyor dels Anells. L'has vist, tu, ja, el tràiler, Olga?
Sí. Sí, sí, t'entren ganes. Mira que jo no sóc gaire dels Beatles, però el veus i dius, el miraria.
Doncs si el voleu mirar, ja segur que el teniu penjat. Atenció, perquè el 25 de novembre s'estrena, com dèiem, aquest documental que conté material inèdit i narra el procés creatiu de la banda mentre intenten escriure 14 cançons noves en la preparació del seu primer concert en viu en més de 2 anys. Amb ells, amb els Beatles i aquest Revolution, arribem al punt de les 11 del matí a Ràdio Estel i després parlem de com podem reciclar més i millor. Fins ara. We don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right.
But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anymore.